A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Radio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Hola a tothom i benvinguts a un nou episodi de El Mundo que nos rodea. Doncs bueno, ja estem aquí, seguim sumant episodis a l'aventura i tornem amb un nou convidat que ens acompanyarà a descobrir una miqueta més sobre algun d'aquests temes de el món que ens envolta. A més, avui és un tema que és veritablement està centrat en el món que ens envolta. Ara l'anirem a descobrir. Comencem. Doncs el tema del que parlarem avui és de viatges. De primeres pot sonar una miqueta estrany, no?, parlar de viatges, perquè és així molt, molt general, ja que viatges pot ser parlar de què fer en un lloc quan et vas de viatge, però a mi avui m'agradaria centrar-ho en alguna cosa més profunda. No molt profunda, però una miqueta sí. Bueno, viatjar és visitar un lloc o un altre país, no?, tant principalment per veure monuments i llocs d'interès, i també moltes vegades per veure com són les cultures i tradicions d'altres països. Això seria un viatge turístic, no?, que són els més comuns. Doncs avui ens visita una persona que ha viatjat molt. Al principi he dit que parlaríem centrant-ho en algo més profund, perquè no parlarem exactament dels viatges que ha fet ell, sinó que ens explicarà què s'aprèn i què transmet viatjar, entre altres coses més. Doncs avui el convidat és Benet Mora, que és la persona que entrevistarem avui. Ha estat en 50 països diferents del món, en els quals jo crec que ha tingut bastant temps per aprendre moltes coses noves. I avui, doncs, ens les explicarà aquí. Benvingut, Benet, què tal?
Doncs molt bé.
Doncs mira, si et sembla bé, comencem parlant sobre com et vas iniciar, com vas començar a viatjar i què et va impulsar a fer-ho.
Doncs mira, el primer viatge encara no estava, no havia nascut.
No havia nascut?
Sí. Va ser els meus pares que van anar a Canàries i jo estava, doncs, al ventre de la meva mare. Aquest va ser el primer viatge, però si parlem de viatjar, vaig començar quan estava a la carrera.
Quan estaves a la carrera vas començar amb els teus
viatges? Amb els viatges, i llavors a l'acabar la carrera, quan ja tenia una independència econòmica, ja vaig començar a fer viatges, doncs, més en sèrio.
I què et va impulsar a fer-ho? Hi havia alguna cosa que diguessis o només era per anar, t'interessava com era la resta del món?
La necessitat de conèixer, de conèixer, de sentir, d'aprendre, de veure. Són, bàsicament, conèixer d'altres mons i obrir la ment.
I què t'agrada de viatjar i explorar i descobrir aquests nous llocs?
Pues aprendre de les persones, aprendre de les cultures, saber que hi ha gent molt diferent, però que també són molt iguals a nosaltres, no? Tothom riu, tothom plora, però tots pensem diferent.
I què s'aprèn viatjant? Què aprens en aquests viatges?
A obrir la ment. I a ser més tolerant.
Com?
Doncs postures de persones, entendre més cultures d'altres països, les formes de pensar. És un bagatge molt difícil d'explicar. Des de, bueno, cultura, història... però bàsicament és ser més tolerant, acceptar més a les persones, acceptar-te un més a un mateix i també, doncs, a conèixer-se més un mateix.
No? I per a què et serveix això personalment? És...
Doncs... A viure millor.
A viure millor. No? Sí. Molt bé, molt bé. I tu, normalment, quan viatges, viatges sol o viatges acompanyat?
M'agrada molt viatjar sol.
Per què?
Doncs perquè tens més contacte amb les persones que vas coneixent. És molt més fàcil establir comunicació amb les persones del país, perquè te veuen sol, te veuen diferent, se t'apropen per preguntar. Si vas amb un grup, ja no tens una necessitat de comunicació, ja no necessites una persona de fora, ja tens tota la comunicació establerta. Si vas una o dues persones, necessites comunicar-te més, amb més gent, no? I llavors és molt més fàcil que les persones se t'apropin perquè et veuen sol o com a màxim dos, no? I és una curiositat, és una curiositat pels dos costats.
Llavors, per tu, t'agrada més viatjar sol, no?
M'agrada més viatjar sol, sí.
I d'aquests viatges, quin diries tu que és la destinació més increïble en la que has estat, la que més t'ha agradat?
Te'n diré dos. Una fora d'aquí, bastant llunyet, que és Angkor, a Cambodja. Va ser un lloc increïble, màgic. I l'altre és el Camino de Santiago.
I per què? Què és el que et va agradar d'aquests dos llocs?
El Angkor, a Cambodja, són les restes d'uns temples d'una ciutat que tenia 1 milió d'habitants, al segle XVI. Van reconstruir els temples amb les pedres que havien trobat i són una meravella, és màgia pura. Tu estàs puges a dalt d'un temple i pots veure la selva al mateix nivell, no? Estàs sol per allà i pots sentir la vida d'aquelles pedres. És fantàstic.
És impressionant, no?
Impressionant. Impressionant.
A nivell personal, què et va ensenyar?
Va ser un viatge, aquell viatge va ser molt impressionant perquè va ser durant 2 mesos al sud-est asiàtic.
Durant 2 mesos?
2 mesos. I...
Sí, que vas tindre temps per veure coses, sí, i per aprendre coses.
Per aprendre moltes coses i per deixar anar moltes coses. I la cirereta del viatge va ser Angkor, no? Que és arquitectònicament i arqueològicament són dos llocs, és increïble el lloc, no? Pues imagina la ciutat de Barcelona, només que quedeixin els temples.
I del Camino de Santiago?
El Camino de Santiago és... tothom és igual. Dona igual si ets ric, si ets pobre, si ets una eminència, si no saps llegir ni escriure. Tu vas a fer camí i et trobes persones i parles amb aquestes persones, no? I comences a parlar dels peus, perquè fas 30, 40 o 20 quilòmetres, depèn de l'estat físic de cada persona, i t'acabes obrint el cor, no? I sempre és igual. I dona igual que sigui, si ets important, si no ets important, si ets milionari, si ets pobre. No, es mirem molt als ulls amb aquests viatges, no?
I has tingut alguna experiència de viatge que puguis dir que t'hagi canviat d'alguna manera la vida?
Tots els viatges canvien. Me va canviar molt aquest viatge al sud-est asiàtic i em va impressionar molt amb un poblet que estava molt lluny del centre, que es deia Fonsavan, i parlant amb un guia ens va ensenyar a perdonar les persones.
No? Com?
Doncs estàvem parlant, era un lloc que hi ha unes gerres de l'edat de pedra. És un lloc que està minat, és a dir, s'havia d'anar amb un guia, i li van començar a fer preguntes perquè és una zona totalment deforestada. I ens va explicar que aquella deforestació l'havien fet els americans per la guerra del Vietnam. En aquella zona s'amagaven els del Vietcong, i per fer-los sortir de la selva van arrasar tota la selva. I ho van arrasant tot amb el gas taronja, contaminant les terres, l'aire, l'aigua. I llavors li van preguntar què pensava dels americans. I mirant-nos als ulls va dir que ells eren benvinguts, que ella formava part del passat i que qualsevol persona que vingués doncs els esperaven amb les mans obertes, no? I ho deia d'una forma molt... em va encantar la forma que ho deia, perquè era una forma molt, molt, molt sincera.
Et va marcar a tu?
Sí.
Sí. És un bon record que tens d'un dels viatges que... Un d'aquests records que dius que el recordaràs per sempre.
Sí, perquè fa 15 anys aquest viatge encara el tinc molt present i la sinceritat en què ho va dir va ser increïble, no? I érem un grupet, ens vam ajuntar amb un grupet, eren 8 persones i tots ens vam quedar muts, no? Esperàvem una altra resposta i la resposta que va dir era totalment contrària a la que esperàvem.
O sigui que amb això també, diguem-ne, que vas aprendre sobre que un guia pot... tu diries que qualsevol persona pot ser un guia per explicar-te un viatge o un lloc, diguem-ne, o no? Qualsevol persona pot ser... Sí o no?
Qualsevol persona ens pot ensenyar moltíssimes coses. Qualsevol persona no pot ser un guia turístic, perquè es necessita una formació, una informació i una forma de transmetre-ho. Però tothom ens poden ensenyar moltíssimes coses.
I quin lloc del món que encara no has visitat, que no has tingut l'oportunitat de fer-ho, t'agradaria visitar-lo i poder viatjar?
N'hi ha moltíssims. Te podria dir Bolívia.
Per què?
Té molts punts interessants, té el llac Titicaca, té el Salar de Uyuni, les mines de Potosí, la Puerta de l'Astronauta, és un lloc molt místic, és un lloc on hi ha, se parla d'avistaments d'ovnis, hi ha un xoc cultural molt diferent al nostre, hi ha selva, hi ha desert, hi ha poblacions com La Paz, que tenen moltíssims milions de persones. És, bueno, un gran viatge, no? Per mi.
I a nivell personal, creus que et pot ensenyar alguna cosa?
Tots els viatges ensenyen, tots. No n'hi ha cap que et deixin diferent.
I algun altre lloc més que vulguis destacar?
El Kilimanjaro.
Per què?
Perquè és el sostre d'Àfrica... I sempre m'ha fet gràcia. És una muntanya que crec que s'agrada per les persones, pels natius que estan al voltant d'aquesta muntanya. És un símbol d'Àfrica. Amb 6.000 metres que té, té una varietat impressionant d'ecosistemes. Molts estan en perill degut a l'escalfament, com són les zones glacials. I a nivell físic no és un viatge molt complicat de fer, s'està una miqueta en forma perquè puja 6.000 metres, però tampoc no és molt complicat.
I dels teus viatges tens amistats? T'han quedat amics en altres llocs del planeta que tens contacte amb ells?
Tinc contactes, sí. On tinc més contactes és a Iran.
A Iran?
A Iran, sí.
Vaig... Per què?
Fa 10 anys, no? La gent era molt, molt, molt oberta. I vam estar viatjant fent couchsurfing, que és una plataforma d'allotjament de persones que allotgen persones a viatges de forma gratuïta. I llavors vivies a la casa d'aquelles persones, totalment gratuït, i llavors se creen uns vincles molt forts. I aquests vincles encara continuen.
I creus que alguna persona que no tingui suficients recursos econòmics per fer un viatge, de què manera podria iniciar a fer un viatge o quin tipus de viatge podria fer?
Doncs mira, hi ha aquesta plataforma que es diu Couchsurfing, que és per allotjament. Hi ha el BlaBlaCar, que és per poder viatjar d'una forma gratuïta. Bueno, gratuïta no, pagués una part simbòlica. Hi ha una altra plataforma que es diu Woofing, que és treballar en granges ecològiques. Hi ha la plataforma Bikepackers, que són de voluntaris que treballen a canvi d'allotjament. És a dir, que una persona que no tingui molt de recursos pot viatjar.
I suposo que és una cosa que molta gent desconeix, no?
Molta gent d'aquí desconeix, però molta gent d'Europa la coneix. I s'utilitza moltíssim.
I quin és el teu record més divertit que et queda d'algun dels teus viatges?
Pues va ser quan vaig estar a Guinea Equatorial, vaig fer un senderisme durant 7 dies a la selva i estava caminant amb un guia i un portejador i de cop i volta es van parar sota un arbre a recollir fruita i els hi vaig preguntar què és esto, senyalant la fruita i em diuen, fruta. I doncs la pregunta següent va ser de què? I la resposta va ser fruta d'arbol. Ah. I aquí es va acabar la conversa i van continuar replegant la fruita, no? I te quedes pues, com una mica glups, no?
I quina ha estat l'experiència gastronòmica més interessant que has tingut durant algun dels viatges? A Perú. Què vas descobrir en el menjar i en els aliments?
Pues la gran varietat de cuina que tenen, no? Es vaig poder provar coses totalment diferents aquí, tan diverses com el cocodril, la piranya, el cuy, cucs de palmera, fruites que aquí no existeixen, tés que són impossibles de veure aquí, xocolates increïbles, una festa gastronòmica al 100%.
I et va agradar tot allò que vas provar? Hi ha alguna cosa que no t'hagi agradat massa?
Una cosa no em va agradar gaire, que va ser els cucs de palmera.
Els cucs de palmera,
estaven no gaire bons.
Doncs diuen que els cucs i els insectes és el menjar del futur.
Sí, però potser fets d'una altra forma.
Com estaven fets?
Estaven com a estofats i tenien molt de líquid per dintre. I llavors era com si mengessis una tomata cherry i cada vegada que mossegaves explotava el líquid. No, no era gaire divertit.
No era molt agradable, no?
No, però molt agradable.
Per tot, tu ets una persona que el que et posen ho provaries?
Sí.
Sí. Creus que és important descobrir nous gustos i nous aliments?
Bueno, forma part de la cultura, no? La gastronomia és part de la cultura d'un país, doncs si vas a conèixer un país que més que menys has de provar els seus plats, no? I hi ha molta gent que se'n va al McDonald's o a menjar pizzes quan estan en un país a l'estranger. Bueno, això ho pots fer aquí, no? Sí. Tampoc ho faig aquí, això, al McDonald's. Però, bueno, també són totes les possibilitats possibles, no? Cadascú que faci el que vulgui.
I has tingut alguna situació en què havies de superar algun obstacle o dificultat durant algun viatge?
Sempre n'apareixen de dificultats els viatges, un moment o altre, i a més si viatges sol, no? Sempre hi ha algun petit problema, però, bueno, tot se supera. Lo curiós és que almenys jo flueixo més, em deixo anar i no tinc tanta retenció a que vulguis que surtin les coses com tu vols, com seria més aviat aquí, no? Aquí potser tinc més una mentalitat una miqueta més tancada, quan viatjo se m'obre la ment i dius, bueno, passa això, doncs a veure com soluciona, pensem en positiu i tirem endavant.
Podries explicar alguna anècdota d'algun problema o alguna cosa així, que, bueno, alguna dificultat que hagis tingut durant algun dels teus viatges?
A Guinea Equatorial em van detindre per fer fotos a la barana del passeig marítim.
No es podien fer fotos?
No podia fer fotos perquè el paper, el permís turístic, no sortia a la capital Bata. Me sortien totes les poblacions, excepte la capital. I llavors el policia molt amablement em va portar a la comissaria i vaig estar allà fins que no va aparèixer el gendarme, el principal, el jefe d'aquella comissaria, i molt educadament ho va solucionar el problema, no? Va dir que no passava res, que simplement estàvem fent pràctiques, però bueno, mentre tu estàs en aquell moment, dius, era la nit abans de marxar, dic, bueno, si no puc marxar, doncs hauré d'allargar el viatge.
Home, et vas espantar una miqueta?
Home, sí, perquè sí. És una incertesa molt gran, no saps per on van les coses, doncs, bueno, doncs, deixa fer, perquè si et fiques nerviós no serveix de res.
Clar. I has tingut alguna situació en la que el llenguatge t'hagi suposat alguna dificultat o algun problema? Perquè, clar, els llenguatges són molt, molt diversos, no? Hi ha moltes llengües. Com et comuniques tu quan viatges amb les demés persones?
Doncs, si no saben anglès, parlo català.
Parles català?
Perquè és la llengua on puc transmetre millor els meus sentiments. I d'altres és molt més fàcil la comunicació, teatralitzant una miqueta, fent gestos, no? Acompanyat d'una mica de teatre, i en català. Sí, i ara hi ha una eina molt, 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 molt fàcil, que és el Google Translation.
Clar.
I d'altres, utilitzant el Google Translation, ja les barreres comunicatives no hi són, no? Però he arribat a tindre converses amb persones que no parlaven la meva llengua, jo no parlava la seva llengua.
I us heu entès.
I ens hem entès llarga estona.
I clar, amb el Google Translator i la tecnologia en general, és, a l'hora de viatjar i comunicar-se, ha ajudat molt, no? Ha afavorit molt. O no?
Ajuda, però perd una mica de màgia, no? És la facilitat, dius, ostres, no sé com ho faré. Pum, agafes el Google i tradueixes. Però de l'altra forma és, ostres, havies de pensar, no? Com puc transmetre això que vull jo? No? I bueno, s'aconsegueix, eh? No hi ha problemes.
Tu penses que uns anys endarrere, quan no hi havia els traductors i tota la tecnologia que tenim ara, era... Com creus tu que era? Creus que tenia més màgia, no? Suposo.
Home, tenia més màgia, no?
Per què?
Perquè havies de pensar més. No, te les havies d'apanyar d'una forma o altra per poder comunicar, i al final, doncs, arriba, hi ha el llenguatge no verbal que és universal i funciona, excepte a Xina, que és molt complicat.
És molt complicat.
A Xina és molt
complicat.
Has estat
tu?
He estat a Xina.
I com t'has sortit?
Va ser molt estressant.
Sí, per molt... què? A veure.
Ni el llenguatge no verbal serveix, i no són gaire comunicatius, són molt tancats. Almenys les persones que me vaig trobar jo. Perquè cada persona té un viatge diferent. En el meu cas, doncs, va ser difícil. Va ser molt difícil.
També et vas ajudar del Google Translator per poder-te comunicar?
No estava encara tan extès.
Ah, quan va ser?
Just l'any després dels Jocs Olímpics a Pequín, i em sembla que jo no tenia un mòbil encara d'aquest tipus.
Situa'm una miqueta quan van ser aquests Jocs Olímpics, perquè ara no...
Ho hauria de mirar.
Ho hauries de mirar. Bueno, després ho mirem. I els teus viatges, has explicat que un viatge sempre un viatge t'ensenya moltes coses, però quina diries que és la millor lliçó que has après en algun dels teus viatges?
Saber estar amb tu mateix.
Com?
Doncs aquí sempre estem envoltats de persones, molt poques vegades estem sols. Quan viatges sol, estàs amb tu mateix i passes bastantes hores sol. I llavors no tens cap més escapatòria que estar amb tu.
I això diries que és el millor que has après?
És un gran aprenentatge, saber estar amb tu. Perquè, bueno, el dia a dia, pues, estàs amb la família, estàs amb els companys de la feina, estàs amb amics, però no tens un moment per estar tu a soles. Quan tens llargs viatges, no, d'un mes, dos mesos, tens moments que estàs amb tu.
És important estar amb tu?
És importantíssim.
Per què?
Per conèixer-te, per créixer, per saber el que vols i no vols, per identificar-te, per reconèixer-te.
I ara ja, per anar acabant l'entrevista, tens algun consell per aquells que vulguin viatjar més o vulguin començar a viatjar però no saben per on començar o com fer-ho?
Com a destinació te diria que el sud-est asiàtic.
Sud-est asiàtic?
Sí, Tailàndia, Laos, Cambodja, Indonèsia... Són països molt fàcils, molt barats, tenen una infraestructura increïble i són molt segurs.
I tu creus que és una destinació bona, no?
És una destinació molt bona perquè tenen una altra religió. Llavors, al tindre una altra religió és una cultura totalment diferent. I és una societat, són societats molt amables... saben, fa molts anys que viuen d'una part, una part molt important és el turisme, i saben cuidar molt bé els turistes. I llavors és molt fàcil per agafar confiança per viatjar sol.
Aquesta zona tu ja suposo que ja l'hauràs visitat bastant.
Una miqueta, bé.
Una miqueta, no? Mm. I si jo ara et digués un lloc que, al qual tornaries, quin seria? Ara si et diguessin... tria un país, un lloc per anar ara mateix. Demà et surt el vol i
Laos.
Vas a Laos.
A Laos.
A Laos. Per què?
Bueno, perquè és un país increïble i jo quan vaig fer aquell viatge vaig marxar amb depressió, havia tingut una ruptura emocional i vaig tornar renovat.
O sigui que et va ajudar molt, no?
Em va ajudar moltíssim.
Personalment.
Personalment, i la gent era super amable, t'ho posaven super fàcil, no hi va haver cap mena de problema i el lloc té llocs meravellosos.
O sigui, un viatge et pot ajudar a tornar-te a reconstruir per dintre.
Totalment.
Totalment. I quin és el teu plan per al següent viatge? O sigui, on aniràs i què és el que faràs i què vols trobar-te o aprendre?
Doncs pues me'n vaig a fer una ruta amb cotxe per l'Europa de l'Est, des d'Albània fins a Suïssa.
Quants països visitaràs?
Uns quants.
Uns quants.
Pues Albània, Macedònia, Bulgària, Romania, Hongria, Àustria, Liechtenstein i Suïssa.
Quant de temps estaràs per visitar tot això?
2 mesos.
2 mesos. Suposo que aprofitaràs l'estiu.
Les vacances d'estiu.
Les vacances d'estiu sempre venen bé per viatjar, no?
Venen molt bé
per viatjar. Molt bé. I amb el tema de la calor, perquè hi ha llocs que fa molt de calor, no?, per anar a l'estiu.
Bueno, pues... ens posarem a la sombra. Sí. Ja està.
Molt bé, una bona solució. Bueno, doncs, Benet, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta entrevista.
Moltes gràcies, Daniel, i a la Ràdio Ciutat per aquesta oportunitat i convidar-me.
Doncs moltes gràcies. I fins aquí arriba l'episodi d'avui. Espero que us hagi agradat i hagueu pogut aprendre una miqueta més sobre el tema del que és viatjar i de tot el que s'aprèn viatjant. Agrair al Benet per haver fet possible aquest episodi i nosaltres ens veiem en el proper episodi de El Mundo que nos rodea. Moltes gràcies. Adeu.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.